Temps de descompte, amb Pitu Valera i Toni Muñoz.
Les 8 en punt del vespre, què tal, com estan? Salutacions cordials, benvinguts a aquesta nova edició del Temps de Descompte, temps d'informació esportiva a la sintonia de Ràdio Maricel en aquest dilluns 15 d'abril de 2013. I d'entrada ens ho permetran, que sí, una felicitació ben gran per al bàsquet Sitges, dissabte amb Napinsbens, victòria 91-78 davant La Palma i ascens matemàtic a la primera catalana. Per tant, primer gran objectiu de la temporada assolit, però instants més tard ens assabentàvem de la derrota del Morell, del segon classificat a la seva pista davant el Sant Joan d'Espí, i per tant aquesta derrota del Morell li dona també als Sitges el campionat, el primer lloc, a manca de només 4 jornades. Però aquesta magnífica temporada es pot coronar, es pot posar, com es diu en aquests casos, la cirereta al pastís, el primer cap de setmana del mes de juny, amb el títol de campió de Catalunya de la segona catalana. Per tant, un nou èxit que cal afegir a la brillant història, diem-ho així també, ens ho permetran, del bàsquet Sitges. Evidentment que en parlarem al llarg d'aquesta propera hora esportiva a la sintonia de Ràdio Maricel. En futbol hem de fer un repàs de com ha anat la jornada 27. Així a mitges tintes, Parlarem de l'empat a 3 del Sitges al camp de la Granada dissabte a la tarda. Un Sitges que tenia a tocar la victòria gràcies a un hat-trick d'Adri Alonso. 1-3 es va posar amb els Sitges, fins i tot jugant amb un jugador menys per l'expulsió de Loren, però la Granada en el temps afegit va aconseguir l'empat a 3 definitiu. En fi, com es diu en aquests casos, una petita gerra d'aigua freda que li restava als Sitges 2 punts i ara tota la mirada posada el proper diumenge amb el desplaçament al camp del líder, el Sant Mauro, que no va fallar ahir al camp de la Penya Jove, es va imposar per 1-2. I ahir a Aiguadols, el Sobrense es va desfer de les Roquetes per 4-1. Partit, però, inacabat. A manca de 9-10 minuts, l'àrbitre va decidir suspendre el maig arran, tot plegat, de l'expulsió del jugador visitant Marc Borrell. En fi, veurem com acaba la història, però, de moment, aquesta bona victòria del Sobrense, que segueix en una dinàmica positiva després d'haver aconseguit golejar el Ribes al seu camp la setmana passada. En fi, farem repàs, com dèiem, d'aquesta jornada 27. D'aquí uns moments repassarem també tots els resultats que es deixa el cap de setmana en matèria de futbol bàsic, destacant, com no, la victòria del juvenil A de la Blanca Subur dissabte a la tarda, 0-2 al camp del Tortosa. Una victòria que col·loca els homes de David Porres en la segona posició, tot esperant diumenge el líder, el Mercantil, que visitarà el nou Pinsbens. I en hoquei patins, petit pas enrere del Club Patí Sitges amb la derrota 5-4 dissabte a Amposta, que trenca una ratxa molt positiva de 6 victòries consecutives. Ara, aquest dissabte, Pinsbens no es pot fallar davant el líder, el Vilafranca. Dèiem ara fa uns momentets que tenia un difícil compromís al juvenil A de la Blanca Segur dissabte a la tarda al camp del Tortosa. Victòria dels sitgetans del conjunt de David Porres per 0-2, que li permet recuperar així d'entrada la segona posició a la classificació i situar-se hores d'ara a 6 punts del líder, el Mercantil, un Mercantil que no va fallar en el seu partit, que jugava a cara seva. 4-0 va guanyar el conjunt sabadellenc al Cornellà, però atenció perquè aquest proper diumenge a 4:45 de la tarda, partit, com es diu en aquests casos també, d'altos vuelos, el nou Pinsbens, Blanca Subur, Mercantil. De moment anem pas a pas i, com es diu també en aquests casos, assaborim la victòria d'aquest juvenil A, com dèiem, que guanyava 0-2 al camp de la Tortosa. Albert Lluís, molt bona tarda.
Hola, bona tarda.
Una molt bona victòria, tenia un compromís certament complicat a la Blanca i gràcies a aquest 0-2 es col·loca de nou segon a la classificació. Continua, però, aquest lleuger avantatge del Mercantil que visitarà el nou Pinsbens aquest diumenge,
Bueno, aquí l'esperem.
Aquí l'esperem. Doncs, com dèiem, una molt bona victòria del juvenil A.
has dit tot el juvenil A, ja no puc dir res més.
De moment recordem que la classificació l'encapçala el Mercantil amb aquests 56 punts, la Blanca i el Tortosa 50 punts, i en quarta posició trobem el Cubelles amb 48. Entre aquests quatre equips diem que està el campionat, està el títol, tot i que, repeteixo una vegada més, el Mercantil continua tenint aquest avantatge prou important.
Bueno, esperarem.
Molt bé, diumenge que ve recordem a 4:45 aquí al Nou Pins Vents aquest interessantíssim Blanca Mercantil. Pel que fa a la resta, Albert, com ha anat?
Bueno, el juvenil B, Blanca Subur 4, Ribes 4. Partit molt vibrant. El segon classificat, equip A, i que juguen bé, han apretat molt. Però la Blanca ha tret els últims minuts, això sí, un empat que per lo vist al camp és el més just, ja que tots dos equips han buscat afanosament la victòria. Un empat, creiem que està molt bé. Cadet A, Vilanova 2, Blanca Subur 0. Al minut 6, jugador expulsat. A la mitja hora, un altre jugador expulsat. L'àrbit, un jugador més local. Què més podem dir? No tinc ganes de dir res més. Cadet B, Blanca Subur 2, Sant Just 7. El líder no necessitava de les ajudes arbitrals per guanyar. Ens peguen per tot arreu. Infantil A, Blanca Subur 3, Unió Esportiva Sitges 1. Derbi local. El Sitges s'ha trobat amb una Blanca que ha estat molt bé. Molta pública al camp que han aplaudit els dos equips per el seu bon partit. Infantil C, Base Torrelles 1, Blanca Subur 2. El camp del CUE no ha sigut fàcil. Amb moltes baixes han fet el que havia de fer, guanyar. A la 20A, Futbol Club Barcelona 10, Blanca Subur 0. Es va imposar la lògica, ens van golejar. A la 20B, Blanca Subur 3, Piera 6. Els nanets no han pogut amonar molt fort. A la 20C, Oïda al Parche, Blanca Subur 30, Capellades 2.
Mare de Déu.
Aquí es van passar una miqueta.
Home.
No s'havia vist mai a Pins Vents tants gols.
30 gols, mare de Déu, mare de Déu.
Bueno, és per passar fulla, era un partit per passar-hi fulla.
Sí, no.
No ha de passar res. A la 20è, Ribes 6, Blanca Subur 6. Empat bastant just. Tots dos equips han anat a buscar la victòria. No l'ha trobat ningú, però s'han vist molts gols i macos. Benjamin A, Blanca Subur 10, Escola Futbol Paraurana 1. Bona golejada a un bon equip. Benjamin B, Ribes 0, Blanca Subur 2. Molt centrats en el partit, han sabut guanyar. Benjamin C, tancat 1, Blanca Subur 4. Gran partit dels nanos que han arrasat. Benjamin D, Blanca Subur 6, Base Olèrdola 2. Bon partit dels nanets i golejada. Per últim, el 49 campionat de local amb els partits primers de Copa, amb promeses, Blau Sitges 7, Construcciones Chechu 5, Hotel Palau 8, Interalmaris 4, Can Gregori 3, Remax 1 i Òptica Holandesa 5, Pastisseria Serrarols Nin 3. I en Pitufos, Hotel Estela 0, Restaurant Triana 6, i begudes a d'ell, un, Camping Sitges, 5.
Doncs
res, tot el que ha vist, oi?
Ha començat l'emoció de la competició de Copa al campionat local del Nou Pins Vents. Ja sabem que la Copa té aquest atractiu, que és allò...
És una altra cosa.
Tens un mal dia i, com es diu, ho acabes pagant encara més. En qualsevol cas, hem fet ja, com cada setmana, repàs de resultats. Albert, moltíssimes gràcies. I que passi vostè una bona setmana. Adéu-siau.
Igualment. Adéu.
Molt bé coneguts ja els marcadors dels equips de la Blanca. Un repàs també com ha anat la jornada de futbol femení, dues de bones i una de dolenta. En aquest cas, la derrota del sènior del Sourense, de l'equip de primera divisió, que en partit de la 25a jornada va perdre, ho tenia difícil perquè jugava al camp del líder del Pallejà, i va perdre per 2-0. Vaja, com es diu, a passar pàgina i a pensar ja en el proper compromís, que serà el proper diumenge aquí a Aiguadols davant el Riudoms. Continua el Sourense en zona molt perillosa, allò com es diu també, flirtejant amb el descens. Per tant, important que aquest diumenge les noies del Subu no fallin davant del Riudoms. Pel que fa a l'infantil cadet, en partit de la 23a jornada guanyava per 2-7 al camp del Casablanca de Sant Boi. I l'Alevi infantil també en partit de la 23a jornada superava a la Fundació Atlètic Vilafranca per 3-5. I abans de donar pas a la 27a jornada del grup 12 de la tercera catalana de futbol, ens permetran també una gran felicitació per al juvenil del Rugby Club Sitges, que s'ha proclamat aquest cap de setmana passat campió de Catalunya de la segona catalana. Es va desfer el Rugby Club Sitges, a l'equip juvenil, per 109-5 davant el Químic. Per tant, aquesta victòria, contundent victòria, aclaparadora victòria, proclama campió de la segona catalana a l'equip juvenil del Rugby Club Sitges. I fet ja amb aquest apunt del món de l'enrugbi, tornem, com els dèiem, al futbol. Jornada 27, al grup 12 de la tercera catalana. Començarem repassant els marcadors que han estat aquests. Capellades 4, Atlètic Vilafranca 2, La Granada 3, Unió Esportiva Sitges 3, Sanoia 4, Fàtima 2, Riudevitlles 2, Montserrat Igualada 2, Hortonenc 2, Ribes 3, el Penya Jove 1, Sant Mauro 2, el Sourense i les Roquetes, de moment amb victòria 4-1. Del Sourense, partit, com dèiem, suspès a manca de 9 minuts per acabar. El Basi Vilanova 5, Sant Cugat Sesgarrigues 1 i l'Òdena, que no va fallar amb el camp del Sant Sadurní Atlètic, ja que el conjunt igualadí es va imposar per un clar 2-5. El Sant Mauro, líder amb 66 punts, segon és el Sitges amb 61, 56 per l'Òdena, 50 per la Fundació Atlètic Vilafranca, 49 per Basi Vilanova, la Roquetes cinquè amb 49, el Sourense amb 42 punts, perdó, el Basi Vilanova amb 49, la Roquetes amb 48 i el Sourense ara sí, setè amb 42. Resta, però, aquests 3 punts que probablement acabarà sumant després del 4-1 ahir davant la Roquetes. El Penya Jove és vuitè amb 35, 33 per Sant Cugat Sesgarrigues, la Granada 32, Capellades 31, Riudevitlles 29, 29 punts també per Sant Sadurní Atlètic, el Ribes que respira una miqueta gràcies a la victòria d'ahir al camp de l'Hortonenc, es queda 14 amb 28 punts, els mateixos punts que el Montserrat Igualada, i tanquen la classificació l'Hortonenc amb 23, el Fàtima amb 20 i la Noia amb 19. I com cada setmana fem l'anàlisi de la jornada en companyia d'en Toni Muñoz. Toni, molt bona tarda.
Bona tarda.
Així d'entrada, quina sensació et deixa aquesta jornada 27?
Doncs, a veure, me deixa la sensació dels Sitges.
Agradolça, eh?
Sí, que tenia el partit guanyat i lo va acabar empatant. I me deixa aquesta sensació perquè si fa una setmana era cosa de dos, ara és cosa de tres. Perquè...
Tornem a incloure l'Òdena?
A l'Òdena, sí, 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 sí. I a més, un Òdena que guanyava 2-5 al camp del Sant Sadurní Atlètic, i això diu que és un fer candidat a estar fins a l'últim moment lluitant per la promoció.
Tenint en compte, Toni, també que hi ha enfrontaments directes, que encara l'Òdena ha de jugar amb el Sant Mauri i amb el Sitges, i per tant això li dona alguna chance.
Sí, per això, és que, clar, és que jo miro això i jo veig que l'Òdena té que jugar amb els Sitges. A mi me preocupa els Sitges, perquè jo sé que el Sant Mauro, doncs, es té que preocupar ell mateix, doncs, de les seves coses, no? Uh-huh. I me preocupa això, no? Perquè el calendari, teòricament, és més assequible pel Lòdena que pel Sitges. Ara el que té que fer el Sitges és anar al Camp del Sant Mauro i guanyar els 3 punts.
Sí, sí. O com a mínim no sortir derrotat, podria ser.
Com a mínim treure quelcom. I jo feia aquest anàlisi. Jo vaig veure el Sant Mauro ahir.
El camp de la Penya Jove va guanyar el conjunt igualadí per 1-2. Aquí, més enllà del resultat, Toni, obrim un petit parèntesis. Hem de lamentar la lesió greu que va patir el jugador de la Penya Jove, Manu Santiago.
Mm-hmm.
La tíbia.
Sí, la tíbia. Va ser en l'últim minut. Ja faltava un parell de minuts en una jugada en la que una pilota llarga, doncs, la lluita amb el porter, n'hi ha una topada amb el porter del Sant Mauro, i doncs se fan mal tots. Sí, pensaven que s'havia fet més mal al porter del Sant Mauro, però al final doncs el que se va fer mal va ser el Manu, doncs, que té trencada la tíbia.
Mare de Déu.
I doncs que lo tenen que operar, està als Camils. De fet, ahir ja una ambulància el va portar cap als Camils. Allà ja no el van moure perquè van fer un espai per poder-lo operar o bé avui o bé demà, perquè si ho corre pressa, doncs és una lesió gran.
Autèntica mala sort per a Manu Santiago. Des d'aquí, doncs, una abraçada ben gran per ell particularment i per la Penya Jove també, que aquesta temporada, Toni, estan tenint un autèntic rosari de lesions i greus, algunes d'elles.
Sí, no té sort Josep Riambau aquest any, ni la Penya Jove. Han tingut 4-5 lesions greus, sobretot 4 greus. I si recordem en Joanet, ja no jugarà fins l'any que ve.
Sí, Joan Cruzelles, que era el golejador.
Era el màxim realitzador. De fet, des que ell se va lesionar, encara no n'hi ha cap jugador de la Penya Jove
que hagi superat el seu
superat
registre.
El seu registre. Mm-hmm. I això ho diu molt a favor d'aquest jugador.
Això ho explica. En fi, mala sort per la Penya Jove, que malgrat tot, Toni, va plantar cara a tot un Sant Mauro.
Sí, va plantar cara. Per això t'he dit que jo vaig veure el Sant Mauro d'ahir, l'havia vist un parell de vegades més, i vaig veure el Sant Mauro que va guanyar els Sitges. Ni els Sitges el mateix, ni el Sant Mauro tampoc. Jo crec que el Sitges ha millorat, tot i que ara doncs té que aquesta setmana és una setmana complicada perquè té el Manel té que recuperar jugadors. Ten en compte que en aquest partit amb la Granada Rubén Cortés no va jugar i és una base molt significativa. Sí. Doncs pel Sitges, perquè a més en un partit com la Granada tens en les dues bandes, obres el camp i li fas mal a la Granada. El que passa que, doncs, clar, tenia que comptar amb aquest jugador menys, que és un jugador molt significatiu, un jugador que ara per ara està en el millor moment, i clar, aquesta és una... A part, tampoc tenia Gorka, que també podia haver ampliat aquesta banda amb el Gorka.
Un Sitges, en el cas de dissabte passat, Toni, molt, molt tocat físicament.
Molt tocat, molt tocat.
Comentaves la baixa del Rubén, però clar, és que el Sergio Ximénez també va haver de ser substituït perquè és que no...
Va demanar el canvi perquè ja... I a mi ja
havia passat una mala nit, no?
Havia passat una mala nit i doncs li va demanar el canvi, com també se lo va demanar el canvi al Quique, al mig del camp, perquè doncs, a la segona part ja no aguantava, tenia molèsties, i doncs li va dir a l'entrenador si el podia canviar. Clar, tot això, i a més, el fet de jugar amb un jugador menys més de 45 minuts a la tota la segona part de Loren, vull dir, va veure la segona targeta groga, doncs va fer que el Sitges, tot i que no és excusa per l'empat, doncs no...
Sí, perquè fins i tot amb un home menys el Sitges va posar 1-3.
Sí, perquè...
Amb un home, ens ho permetran...
Perquè el Sitges té...
Adri Alonso, que... Sí, que...
Té un jugador...
Sí, sí, top. Top.
Sí, té un jugador que se'n surt d'aquesta categoria.
Tres gols va fer la criatura.
De fet, a mi m'arribava doncs, que havia tingut ofertes del Gavà.
No és d'estranyar. No és d'estranyar.
El Gavà, el que passa que ell ha decidit acabar la temporada amb els Sitges, i una vegada acabi...
Cosa que s'agraeix, també.
Sí, ell està molt a gust aquí, a més, ell és conscient que doncs, l'està anant com a anell del dit el fet de jugar amb els Sitges, perquè està tenint minuts, perquè s'està sortint i perquè està demostrant que és un gran jugador.
Fixa't, un jugador que no ve de gaudir de minuts, precisament, del Vilanova, arriba aquí i aquí té tot el que no té a Vilanova. Evidentment, titular indiscutible, té minuts i a sobre marca les diferències.
Clar, també m'arribava ahir doncs, que si ara fos jugador del Vilanova amb el nou entrenador, amb el Delfí Ferreres, segur que jugaria molts minuts i pràcticament seria titular.
Molt probablement. Molt probablement.
Però, clar, és el que hi ha. Ell estarà aquí a final de temporada i és un jugador sensacional.
Sensacional, sí. Tres gols va fer l'Adri Alonso, però mai suposo que un hat-trick havia estat tan amarg, suposo per ell personalment, no? Perquè evidentment la Granada tampat en el temps de descompte. Ara farem una miqueta la crònica del partit de dissabte a la tarda, però de la jornada, Toni, potser també ens quedem amb la victòria del Ribas, va patir al camp de l'Hortonenc.
Sí, perquè anava guanyant 0-2,
eh? Sí, sí, sí.
I l'Hortonenc va arribar a empatar-li i després, doncs, tenint jugadors com golejadors, com té el Ribas, doncs, te pot fer el gol de la victòria com te'l va fer el Cristià Laguna, doncs, quan ja pràcticament el partit estava a punt
d'acabar.
D'acabar.
Un respir per al Ribas, eh? Després d'un parell de setmanes
respir
complicades.
Esportiu. Respir esportiu. Jo no sé si en l'aspecte...
Sí, sí. Institucional, eh?
Sí, sí, n'hi haurà respir, però esportiu sí. A més, el rival el que té que fer és això, anar sumant punts i salvar la categoria, i després, una vegada acabi la temporada ja es parlarà.
I, Toni, un equip que ens dona tota la sensació que acabarà la temporada amb molt bona forma, el Barça i Vilanova.
Molt bé.
Li va fer 5-1 al Sant Cugat.
Sí, sí, molt bé. 4 gols d'Àlex Borillas i un gol de Codro.
Codro que...
3 partits, 3
golets.
El Codro és
sinònim de gol.
Sí, sí.
L'amigo allà on va, marca.
Sí, sí. Es troba molt a gust aquí, té minuts. Ell se manifestava a Molanta, ell el que volia era minuts, que li donessin minuts. Si ell tenia minuts, podia complir, però amb confiança. No li donaven i, doncs, no podia complir. Amb el Barça Vilanova té minuts i porta 3 partits,
sí, sí,
i 3
partits jugats amb el conjunt vilanoví i 3
golets.
Sí. A gol per partit, això no falla. En fi, amb bona forma, creiem que es troba el Barça Vilanova i, com dèiem, l'Òdena, que no va fallar després del sotrac, que suposo va suposar per ells perdre a casa seva 3-4 amb el Barça Vilanova, quan tenien el partit amb 3-1, doncs el conjunt igualadí es va recuperar i, bé, recupera, suposo, també bones sensacions. Es
sí.
Posa ara 5 punts dels Sitges.
Sí, perquè diu molt el marcador, 2-5.
2-5, sí, sí.
2-5 amb un equip, doncs, que havia sigut capaç d'empatar una setmana abans amb la Fundació Atlètic Vilafranca.
Sí.
Que sí que la Fundació Atlètic Vilafranca...
S'ha desinflat ja.
Ha fet bluff. I ja no és a la Fundació d'abans, però, home, empatar el camp de la Fundació Atlètic Vilafranca és molt. I, en canvi, doncs, van perdre per 2-5. Això, aquesta golejada diu molt a favor de l'Òdena i compta amb l'Òdena. Per això, jo encara lo dono com a candidat a jugar a la promoció. No m'agradaria, però està allà i compta amb l'Òdena perquè té un enfrontament directe amb els Sitges. Que guanyi els Sitges allà o no, ja ho veurem.
Sí, sí.
Però, de moment, aquest partit està allà.
Clar, ara per ara, amb aquests números, és molt important el partit de diumenge al camp del Sant Mauro.
Perquè sí,
tot el que no sigui perdre serà bo per als Sitges, crec jo. Però, clar, és que tens d'aquí poques setmanes també el partit d'Òdena. Allà sí que una miqueta els Sitges haurà de posar-hi una mica més, si cal.
Sí.
Perquè tens un rival que t'està perdant per darrere.
Sí, sí, sí.
Sí que el Sant Mauro el tens allò primer, que tu pots discutir-li el campionat, però... anem a assegurar la promoció.
Sí, 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 és que ara per ara tu tens que anar al camp de Sant Mauro a guanyar els 3 punts.
Això d'entrada,
però si
sumes, no es pot renunciar.
Si sumes un, és molt important.
També.
Ara per ara, si el Sitges recupera tot l'equip, si no té cap problema de cara al dissabte...
Que físicament l'equip...
estigui...
té aquesta setmana per endavant per recuperar el to.
Exacte, si estigui en condicions, si està l'equip en condicions de jugar aquest partit, tot l'equip, els jugadors que sempre ha comptat amb Manel Rodríguez, doncs sí que et diria que per mi, ara per ara, tot i que tots dos equips els veig bastant ja cansats de competició, tant el Sant Mauro
pesen
com
les cames,
Sitges,
pesa el coco també, evidentment hi ha un desgast.
Els veig així, però ara per ara el Sitges és capaç de guanyar el camp del Sant Mauro. Ara per ara el Sitges és capaç de guanyar, perquè té gol el Sitges. El que passa és que té que reforçar una miqueta, sobretot, seguretat a la defensa, no?
Sí.
Que el Sant Mauro no tingui espai, perquè si el Sant Mauro té espai...
Sí, sí, et pots fer un estrip.
Te fa mal.
Sí,
sí. Doncs ara per ara el Sitges, per mi, és capaç de guanyar el camp del Sant Mauro, però per això té que estar l'equip en molt bones condicions de cara a aquest partit, perquè compta que el Sant Mauro, el seu número 11, que és un gran jugador, doncs ahir va sortir totalment desfundat, se li va notar molt, doncs, la veterania d'aquest jugador, i els jugadors que abans decidien no decideixen tant, almenys en aquest partit amb la Penya Jove, que si hagués acabat amb un empat a un, no hagués sigut injust, hagués sigut molt just, perquè la Penya Jove va merecer tot menys perdre.
Sant Mauro que va fer els 2 gols a pilota aturada.
2 gols, un de penal que el porter de la Penya Jove va badar, perquè de fet no sé on anava i va fer penal, un penal un xip rigorós per l'àrbitre va xiular, i ja quan faltaven res, 6 minuts per acabar, una falta de la frontal de l'àrea pràcticament, doncs allà el nou, que és el Calvo,
No, jo diria que el 9 és l'Aitor.
El Aitor?
Sí, sí, Aitor Reguero.
Doncs, l'Aitor no, sí, va no va perdonar i va marcar el 2-1.
Bé, una victòria per al Samaro, que el consolida com a líder d'aquest grup 12 de la tercera catalana. Ho deia Toni, el Sitges va acabar dissabte amb aquella sensació de que havia perdut 2 punts, un partit certament estrany, no? Et poses 1-3 jugant amb un home menys per l'expulsió, per la doble groga del Loren. Un Sitges tocat físicament, que tenia la baixa del Rubén Cortés, que ara per ara és una baixa molt important, perquè estem parlant d'un home que està en un estat de forma excepcional. Sergi Jiménez amb problemes físics, Quique Aranda amb problemes físics, clar, tot això va restar.
I va restar i també el tempo del partit, no? Perquè el Sitges marca en el minut 41. Adrià Alonso fa, en una primera part que no havia estat gent bona pels Sitges, havia estat bona perquè havia aguantat bé les comeses de la Granada, i doncs una Granada que semblava que se jugava el campionat, doncs estava molt motivada, i doncs havia aguantat una mica, i arriba el gol de l'Adri, no? Un gran gol de l'Adri, és l'1-0 i acaba la primera part. Però és que comença la segona part i al minut 3 te marquen a l'empat. Clar, això...
condiciona
una miqueta. Doncs el Sitges segueix... La segona part del Sitges és bona. A mi m'agrada, sobretot primer quart d'hora, 20 minuts, 25 minuts de la segona part, el Sitges comença a jugar com està acostumat, i doncs aparca una miqueta la Granada i doncs comença a fer el seu joc. Marca l'Adri al minut 55, l'1-2, i fins i tot, quan la cosa se complicava una miqueta, que ells volien la posició de la pilota i el Sitges l'aguantava poc, la pilota, doncs arribava l'1-3 d'Adri Alonso. Amb un 1-3, doncs pensàvem aquella gent apretava molt, home, estava
que,
molt...
Que la victòria estava a tocar.
Les mans,
estava
a tocar. El que passa que, clar, el gol al minut 80, un gol doncs que ningú se l'esperava des de la fora de l'àrea, un xut que doncs entrava a la porteria dels Sitges, doncs era el minut 80, quedaven 10 minuts, això ja va començar a fer patir, pensant aquests arribaran un cop més i te la clavaran, i així va ser. Al minut 92 ells van acabar marcant el 3-3. Imagina, un minut després l'àrbitre va xiular la fi del partit.
Una llàstima, perquè el Sitges deixava escapar 2 punts importants en aquesta particular cursa cap a l'ascens. Com dèiem, la victòria del Sant Mauro 1-2 al camp de la Penya Jove fa que el Sant Mauro sigui hores d'ara una miqueta més líder amb 5 punts d'avantatge, però ho dèiem també ara fa uns momentets, no cal perdre de vista a l'Òdena, que si fa, no sé, un parell de setmanes o sense anar més lluny, la setmana passada, no diré que al mig descartàvem, però que el Sitges es quedava en una posició bastant propícia. Ara la cosa es torna a apretar. Parlava Toni Muñoz amb Manel Rodríguez, suposo Manel Rodríguez tocat també, no? Per aquest empat, Toni.
Sí, estava una miqueta tocat.
Un pèl disgustat.
Tot, sí, estava una mica tocat, disgustat, no? Perquè com havia anat tot, però clar, era conscient de que això era futbol i que doncs, el Sitges havia fet per guanyar i al final no havia pogut.
Doncs escoltem la valoració que feia el míster del Sitges, Manel Rodríguez, després d'aquest mal regust que deixava aquest empat a 3.
Sí, crec que ha sigut un partit raro i no massa ben jugat per part de ningú, però bé, amb l'1-3, inclús amb 10 jugadors hem fet l'1-3, penso que ara parlar de l'àrbit i parlar de l'arbitratge és l'excusa, però penso que hauríem d'haver guanyat el partit sense problemes, i no l'hem guanyat perquè és que... No ens han deixat, la paraula és aquesta, però bueno, és igual. Ara tampoc vull carregar les tintes sobre algo que sabem que passa, s'ha empatat i ja està. Sempre no podem guanyar. Algun dia ens tenia que passar que no guanyéssim. Bueno, m'ha empatat amb un camp complicat. Hem jugat mitja part amb 10 i així tot l'equip s'ha posat per davant després que ens empatessin. Semblava que el partit el guanyaríem, però al final, bueno, tinc la mala sort amb aquesta jugada una mica un pèl tonta, perquè era una pilota que tampoc semblava massa perillosa. Al final, un per l'altre no s'ha pogut treure-la bé i ens ha costat el partit.
L'expulsió de Loren tan aviat doncs ha marcat una miqueta, no?
Sí, ha marcat molt perquè en aquest camp tan gran hem tingut que plantejar el partit d'una altra manera. Estàvem jugant molt bé, a la segona part hem sortit bé, la primera no hem estat del tot bé, però la segona hem sortit molt bé, però avui han sigut molts factors. Ja comencem que el Rubén no està, el Quique es lesiona, només a la primera part, després a l'expulsió del Loren. I així tot, bueno, s'hem posat per davant en claretat, semblava que el partit el tenia ben encarrilat. Ha vingut el golaç d'ells, el segon gol ha sigut per mi un golaç, i després, bueno, aquesta última jugada, l'últim minut del descompte, que fa que perdem dos puntets que són bons.
Era un partit aquest que no agradava a ningú, eh? Venia la Granada avui, doncs era un partit...
Sí,
però són aquells partits trampa, que ells pràcticament sembla que s'hagin guanyat la Champions i no juguen pràcticament res, perquè ells ja pràcticament estan salvats.
Bueno, aquí tothom ha jugat alguna cosa, i uns per no patir, altres per arribar fàcil aviat a la salvació, uns altres per pujar. Va, escolta, no passa res, hem empatat a 3... El camp no és un partit trampa, avui sabíem que era un partit molt difícil.
Sí,
d'aquí
sí,
no hi ha... No és trampa, se sap, no venim al camp del colista... Que serà...
No.
És un rival que costa de guanyar i avui, doncs, bueno, hem fet per guanyar el que havíem de fer, el que passa que potser ens ha mancat amb alguna jugada una mica de concentració darrere, i després s'ha de dir que... Torno a repetir, l'arbitratge per mi ha sigut molt, molt dolent, molt, molt casser, i ha hagut circumstàncies del partit. No és normal que valoren la primera targeta que li ensenya per protestar quan ells han protestat tot i no els han ensenyat res. No és normal. I això et costa després l'expulsió, que et fa estar molts minuts en 10, molts minuts tenint que aguantar com pots. Tot i així, ja dic, hem fet dos gols. Però, bueno, s'ha de reconèixer que... que aquests partits durant l'any doncs, poden arribar i ja està, no passa res.
Recuperaràs el Quique la setmana venent a Sant Mauro o la lesió...
Quique té una bona trompada al genoll i no ho sé. Sergio també avui ha sortit, ha estat tota la nit vomitant, ja no podia al final.
Sí, l'has canviat per això, no?
Sí, sí, ja no podia més.
I... No, és que no hem entès el canvi i per això ja va bé que tu no lo diguis, que l'has canviat per això. Que
no, Sergio tenia un altre motiu per canviar-lo, que tenia targeta groga i tal com estava el partit i una mica pensant en el partit que venia, estava esperant també, passava el segon gol d'ells, tot ha sugat una mica els plans, però tot i així m'ha demanat el canvi perquè no podia més, no? He passat tota la nit vomitant i l'esforç que ha fet ha sigut monumental. Mental.
La sentireta una mica més lluny, no?
No ho sabem, potser no, potser demà perd el Sant Mauro i estem més a prop. Qui sap, això es veurà el dilluns, veurem la classificació com està. Nah, això no té més importància, aviam. Escolta, guanyat sempre no es pot, és impossible. Un partit podem empatar i més...
Ja, però és que són d'aquests que te queda una miqueta la cara tonto, no?
Bueno, a mi el que em queda és l'enfado de l'arbitratge, de veure com ha arbitrat aquest home, que ha sigut molt parcial, no ens ha deixat jugar, ens ha tallat molt el joc contínuament, amb ells els he deixat fer el que han volgut, a nosaltres contínuament, que si no eren targetes eren amenaces. Bueno, aquí amb el Guille ha hagut aquesta situació de que ha sortit, s'ha tirat un minut i mig el Guille aquí fora, nosaltres amb 9 jugadors, i el Guille aquí sense poder sortir perquè l'avi no li donava permís. Una cosa inverosímil, no ho he vist mai. És el que hi ha, no podem fer-hi res. Ja li he preguntat si tenia algun compte nostre o si hi ha algun estament que tingui algun compte nostre, perquè no s'explica aquests arbitratges. Ja el de la setmana passada per mi va ser molt dolent i el d'avui torna a ser un arbitratge molt, molt, molt dolent. Però bueno, és el que diguem, l'any, els partits, ja saps que els arbitratges a vegades no t'ajuden o s'equivoquen en contra, a vegades a favor. Si el proper partit és a favor.
Ara que parlava del Guille, partidàs avui del Guille, s'ha desfondat, ha treballat en tot,
Sí, no tinc queixa de ningú, l'equip està molt bé, no tinc queixa. La gent ha fet tot el que ha pogut, ha treballat tot el que ha pogut, no tinc queixa de ningú. Llàstima, doncs, bueno, a vegades hem comès dos errors, els dos primers gols, bueno, el segon no, però el primer i el tercer gol són dos errades, molt tontes a darrere, però... Això també formen part del joc i que a vegades es donen en un partit i que les hem pagat, no? Però bueno, jo torno a repetir, estic molt content de l'equip, de la imatge, de com s'han comportat. Avui no era fàcil aguantar els nervis, sobretot amb el tema de l'arbitratge. Hi ha un expulsat, però és pogut ser pitjor. Hauria pogut ser pitjor perquè anava pel Carlos claríssimament, i el Sergio també ha perillat un parell de jugades, i ens hauria pogut deixar molt marmats per la setmana que ve. I tampoc es podia estreure perquè, tal com estava el partit, no podien sacrificar aquest partit per anar jugant a un altre que no sabem com anirà. Aquest el teníem per guanyar i tenies que aguantar la gent
i després també avui hi havia un parell de baixes molt significatives, com la del gol que era del Rubén Cortés, precisament avui que el Rubén es posa malalt, el gol que no hi és, i també això ens ha limitat molt a l'hora de poder fer canvis, però amb això tindrem que estar també i és el que hi ha. I jo penso que hem tret un punt molt important avui aquí. Algú li sabrà poc, un altre pensarà que tal, però jo estic convençut que aquest punt ens donarà molt, perquè jo, sí. Avui perds aquí i l'equip surt més tocat. Ha estat un punt, un camp complicat, amb molta estona en 10 jugadors, sí. I s'ha de dir que amb un arbitratge molt dolent.
Ja per últim, Manel, seria molt bo recuperar tots els jugadors i anar a Sant Mauro, perquè ho parlàvem abans, el dia que va guanyar el Sant Mauro a Sitges ni tenies a Guille, ni tenia a Jax, ni tenies a Adri Alonso, que és tot una garantia en atac.
Sí, ara ve un altre partit diferent, dos equips, jo penso que dos molt bons equips. Tots ells estan veient el Sant Mauro, demà el tornarem a veure. El Sant Mauro és un equip que és seva, que juga bé i que jo penso que serà un bon partit. No sé si guanyarem, empatarem o perdrem, però serà un bon partit. Intentarem donar la cara al màxim i fer les coses bé, i a partir d'aquí jo penso que tingui el resultat que s'hagi de donar. Jo estic molt convençut de que queda molta lliga i que passi el que passi el diumenge no serà significatiu ni a favor ni en contra, o sigui, no serà definitiu ni a favor ni en contra, perquè els dos equips encara tindrem partits importants per jugar i haurem de lluitar fins al final per aconseguir els objectius. Vull dir que no qui, ni si un guanya ni l'altre guanya, s'acabarà decidint res, perquè quedarà molta lliga. El que està clar és que la pena potser és aquests 3 punts d'avui, perquè aquests 2 punts d'avui et donaven la tranquil·litat de que podies anar allà només a 3 punts, no? Bueno, sabrem demà si això és un entrempat del Sant Mauro i ens dona aquesta possibilitat igualment o no, o perd o guanya, no? I demà ho veurem, aviam com acaba. Però aquest punt, jo penso que és bo, vist el partit i vist com ha anat i amb les situacions que s'han donat.
És evident que també podem fer la lectura que feia Manel Rodríguez. És un punt important.
Sí, sí.
És un punt que ens pot acabar donant molt.
Clar, sumar que en contra és molt bo, i més en aquesta alçada. I més tard, com va aquest partit, va ser un punt bastant important. El que passa,
que clar...
És allò, te queda aquest regust.
Tens la sensació que en restes dos,
clar,
perquè amb un 1-3 al teu favor t'empaten en el descompte i dius, he perdut 2 punts, però clar, donant aquest marge en la distància del temps, doncs probablement aquest punt sí que acabi sent prou important.
Clar,
prou important.
Perquè pensat d'una altra manera, Pitu, tu imagina que estàs perdent 3-1, marca el 3-2 i el 3-3. Sí que és un punt
molt
important.
Clar. No és la mateixa lectura, és evident.
D'aquesta manera, doncs sí, és un punt important, perquè lo sumes tu, però deixes de sumar 2 punts importantíssim, perquè ara estaríem parlant de tot igual.
Sí, sí, tot igual. No hauria canviat massa la història en aquesta jornada número 27. Li preguntava al Toni qui rep a l'Oden la setmana que ve. I juga a casa amb el Capellades.
Capellades. És un derbi, eh?
Compte amb el Capellades, perquè ve d'una dinàmica
prop,
també prou positiva. Eh?
Sí, sí, el Capellades.
Parlàvem de la bona dinàmica, per exemple, del Base Vilanova. El Capellades també és un dels equips que tenim aquella sensació que està acabant on fire la temporada. Eh?
Sí, un Capellades que està fent una segona volta molt bona i que està salvant la categoria, perquè de fet ho tenia molt malament, i que salvarà la categoria, que quedarà tranquil i compta, a més és un derbi. Tots dos se coneixen molt bé i compta amb aquest partit.
Haurem d'estar atents, aquest Òdena Capellades.
Lo bo de tot això és que el Sitges, quan viatgi al camp del Sant Mauro, ja sabrà el que haurà fet a l'Òdena.
Sí, sí. Serà el partit de fet, el del Sitges al camp del Sant Mauro, el que tancarà la jornada número 28. I veurem què passa, Toni.
Veurem què passa.
Ja ha arribat el dia.
Sí, sí, ja ha arribat.
Un dels dies, vaja, perquè encara quedarà Òdena, hauràs de rebre aquí a la Fundació Leti Vilafranca, encara queda Robeta, per tallar.
I acabaràs al camp del Ribas,
Sí, acabaràs al camp del Ribas.
I tu ja, des de que va començar el campionat, ho estàs recordant.
Sí. Tant de bo, repeteixo una vegada més, el Ribas arribi a aquest partit ja amb la categoria salvada I els Sitges, doncs, què vols que et digui? Que també arribi en una posició de dir, val, ja ho tenim tot fet, sigui el campionat o sigui la promoció.
La promoció, sigui el que sigui, però que no depengui d'aquest partit.
Molt bé, doncs veurem diumenge. En qualsevol cas, un partit molt interessant, aquest desplaçament de la Unió Esportiva Sitges al camp del Sant Mauro el diumenge dia 21 a partir de les 5 de la tarda. I ahir el municipal d'Aiguadols, el Sobrense, aquest Sobrense que tenim també la sensació que farà un bon final de temporada. Ho està fent, vaja, de fet.
Sí, sí. De fet, va començar a marcar ja el resultat de Ribas.
El camí que comences a marcar a Ribas,
Arribes,
és a dir, faig un reset després de perdre 3 partits i empatar-ne un, és a dir, venies de sumar un de 12, plantes a Ribas, partit difícil contra un equip que s'està jugant al descens, i li fas 6.
Sí.
Això suposo que és una injecció d'autoestima important per l'equip, per als jugadors. Ahir tens també un altre compromís difícil, perquè la Roquetes sí que ha perdut una miqueta de gas després dels últims resultats, però bé, li acabes fent un 4-1, tot i que amb matisos, perquè, com dèiem al principi del programa, és un partit inacabat, queden 9 minuts, tot plegat arriba gràcies a una jugada en què Marc Borrell li fa una dura entrada a l'Edgar, entrada d'expulsió, vull dir, una entrada fora de tota mida.
Sí, arriba molt tard.
Sí, arriba tard i una miqueta passat de voltes. Marc Borrell, amb qui precisament parlàvem divendres, com són les coses, un jugador que tu el veus i que no
és un jugador...
se li van creuar els cables, però d'una manera...
Que mai l'havia vist així, a més, molt prudent, una persona molt prudenta, una persona que juga a futbol, que té amics i que...
En fi, va tenir un mal moment. Li hagués pogut fer molt de mal, també, tot s'ha de dir, a l'Edgar.
Sí, sí. És una... Un Edgar que havia sortit i estat xavant.
Feia res, ni un minut, pràcticament, que havia sortit del terreny de joc i Borrell, arran d'aquesta lletja entrada, doncs provoca tota la situació posterior, no? Clar, des de la nostra distància és difícil saber què és el que ha passat. El que nosaltres veiem és algun jugador, també, de les Roquetes que intenta agafar o agafa l'àrbitre com intentant allò treure'l, no?
Sí.
Però, clar, en fi, l'àrbitre que de seguida pren la decisió de marxar, no hi ha manera de convèncer-lo de que el partit, doncs, que no passa res, que escolta'm, que hem d'acabar, que queden 9 minuts, però no, l'àrbitre... I en cap moment, pel que sabem, tampoc l'àrbitre explica el perquè de la seva decisió de marxar.
No, ell...
Després ens diuen també, clar, no ho hem vist, que en el camí cap als vestidors algun jugador també de les Roquetes li llença una espinillera a l'àrbitre. Això ens diuen, clar, tampoc nosaltres ho veiem,
sí,
i no podem certificar si és cert o no, però clar, és una situació que direm que no és agradable, perquè el partit tampoc havia estat un partit.
No, i a més el partit ja estava acabat, perquè amb un 4-1, tal com estava el partit, quedaven 9 minuts i ja estava tot decidit. Marca una miqueta aquesta entrada, aquesta dura entrada del Marc Borrell, una dura entrada que ell, vull dir, va arribar tard i podia haver-li fet molt de mal a l'Enca. Marca això i doncs és una llàstima, perquè el partit va estar molt correcte. I una altra vegada més vam veure doncs que el Sobrense jugant a la contra és letal. El Sobrense és un equip que renuncia moltes vegades a la pilota, però quan la té als seus peus i surt a la contra, en contraatac, fa molt de mal. I ara té, doncs, l'equip ideal, té els jugadors, doncs, que estan ara en una recta final molt bona i no se conformen com quedar allà, sinó aconseguir el més alt possible la classificació. I ahir jo penso que va ser un partit molt intel·ligent també, com va ser el Ribas plantejat per a Josu, i va acabar guanyant per 4-1 a la Roqueta.
Protagonisme especial per Àlex Pérez, que va ser l'autor dels dos primers gols, el primer en una jugada personal, individual, al minut 5, un gran gol d'Àlex Pérez, que també és un altre dels jugadors que probablement arribi en bon estat de forma en aquest tram final de la temporada, i el 31 també una molt bona jugada de Joey per la banda, amb aquesta projecció que té el jugador de pujar a l'atac, li va servir pràcticament encefat el 2-0 el mateix Àlex Pérez al 31. Sí que la Roqueta s'escurça diferències a la segona meitat gràcies a una vedada defensiva que va tenir, una de les poques errades que va tenir ahir el Sobrense, es posen 2-1. potser a partir d'aquí sorgeix algun petit dubte, però bé, el Sobrense torna a manar, sobretot el marcador amb els dos últims gols. Un de Denis, que havia entrat també de refresc, sí, tal com va fer al camp del Ribas.
Sí, sí, sortir i
sí, sí, i marcar el tercer gol, el que gairebé posava la sentència, i el quart gol, també un bonic gol de Didac, que ha recuperat també l'olfacte golejador en els dos últims partits.
Sí, sí, potser era el que li feia falta una miqueta. De fet, li faltava acoplament al Sobrense, perquè de fet el Didac ha vingut ara a la recta final del campionat i doncs potser li faltava... Jo ja vaig veure un Didac que m'ha agradat molt al camp de l'Òdena. Per mi va ser un dels destacats del Sobrense, però estava una miqueta sol, perquè faltava jugador significatiu del Sobrense que per sanció o per malaltia no hi eren, no hi ha, no va estar Russafa, que fa una feina al mig del camp sí, impressionant.
La incorporació del Toni també s'ha notat,
sí,
perquè
molt.
És un jugador que fa una feina impagable.
Sí, sí, fa una feina bruta, que no es veu, que treballa molt, però fa una feina
clar, això
molt
ajuda molt a l'equip. Ajuda molt a l'equip.
Allà també va fallar, també va faltar el Jordi Muñoz. Jordi Muñoz, com a mitja punta, doncs és un jugador doncs, que l'està donant aquell plus al Sobrense que abans no tenia. Són jugadors que estan marcant aquesta recta final del campionat i el Sobrense s'ha trobat amb la manera de jugar, té el seu propi estil que és jugar a la contra i ara doncs l'estan sortint les coses i escolta, en dues setmanes han fet 10 gols.
Sí senyor, és una bona dada aquesta, 10 gols en dues jornades. 4-1, partit inacabat, repetim, falten aquests 9 minuts, veurem què passa, però ahir tant la gent del Sobrense com de les Roquetes estaven més per la labor de dir, bé, ens posem d'acord i que el partit ja no s'hagi d'acabar. És a dir, la Roquetes és conscient que no guanyarà el partit amb aquest 4-1 i que ens podem estalviar aquests 9 minuts, les despeses que això suposaria.
És que això no s'ho passaria a les Roquetes, eh? Sí, jo sí. No sé què haurà posat a l'àrbitre.
Clar, ara estem però... allò molt pendents de saber...
Compte el que li pot caure a les Roquetes, eh?
Sí, sí.
Perquè, clar,
i particularment el Marc Borrell.
El Marc Borrell i algun jugador que altre,
sí, sí.
Compte, perquè jo aquell àrbitre no sé com estaria, però quan l'àrbitre decideix marxar és que agafa por.
Sí, sí, agafa por.
Agafa por i compte el que pot. Per això jo penso que la millor solució és quedar un acord, el que passa que depèn molt també de la federació.
Clar, del comitè.
Perquè si la federació t'obliga, el comitè t'obliga, doncs si la Roqueta no es presenta, exacte, o no es juga...
Això li suposa una sanció, també.
Clar. Los tres que ha perdut més, tres més.
Sí, sí, sí.
Són
sí.
6 punts, eh?
Per tant, compte amb el que decideixi el comitè perquè serà interessant o serà important en aquest sentit. Però, repeteixo, tant Sobrense com les Roquetes desitjarien de dir...
aquí s'ha acabat la
aquí
història.
Aquí s'ha acabat, ja 4-1, escolta'm... Evitem-nos aquests 9 minuts, clar. Evitem que la Roqueta s'hagi de venir aquí una altra vegada, clar. Jugar un dia... probablement entre setmana,
buscar festiu,
o buscar un festiu, que l'únic que queda és el de maig, que és un dimecres, no?
Sí.
Amb el que això suposa, no?
Clar, si busques un dia de cada dia, doncs ja entren dos equips. El Sitges està jugant molt, també.
Sí,
clar,
sí,
és el
sí.
que parlava el Josu.
Sí,
doncs
clar.
És treure minuts, perquè, clar, com a mínim mitja hora.
Sí, sí, clar.
Perquè tu tens
no,
que
no és arribar, canviar-se i jugar,
i ja
sinó
està,
que, evidentment,
escalfar.
Tu necessites una mitja hora llarga per poder escalfar,
sí, sí,
perquè
sí.
sí que són 9 minuts, sí que portes un 4-1 molt favorable, però tu no pots entrar a partit allò com a pati de l'escola.
Sí, correcte, correcte. I per això també li pot perjudicar el Sitges, que el Sitges doncs s'està jugant molt, també.
En fi, esperem coherència per part del comitè en aquest sentit i que el partit ja es doni per finiquitat i no s'hagin de disputar, repeteixo, aquests 9 minuts. Anem a escoltar el que deien els entrenadors, el Josu, evidentment... bé, no content del tot, evidentment, ahir ningú podia marxar content del tot per com havia estat al final del partit, però bé, en qualsevol cas també satisfet per la bona línia mostrada per l'equip en aquestes dues últimes jornades.
Sí, bueno, el resultat és d'allà, igualment. No sé si s'acabarà el partit o es donarà per finalitzat, però bueno, de moment el resultat és aquest. Llavors, bueno, si s'han de jugar els 9 minuts, pues el jugarem, si no, pues un bon partit i un bon resultat per l'equip, per intentar, bueno, pues el que us deia, acabar bé la temporada i acabar el més dignament possible la Lliga.
Deixant de banda aquesta qüestió arbitral, sembla que ara l'equip ha trobat el to adequat. 6 gols l'altre dia, avui 4.
Sí, no, bien. Hem tornat una miqueta als orígens d'estar ben ficats en defensa i de sortir sortir ràpid a l'espai. No, tampoc són contraatacs, perquè, per exemple, el segon gol és un gol del Joai que puja per la banda i passa per darrere de l'Àlex i fan un 2-1 i ho fan bé. Llavors, la idea és aquesta, la idea és agafar els espais i intentar acabar les jugades ràpidament. Bueno, ho estem aconseguint i intentar acabar així la temporada, intentar acabar amb el to positiu.
Del partit, potser amb el 2-1 que fan ells, aquí sí que hi ha hagut alguns moments de certs dubtes, però bé, tot ha estat fer el tercer i aquí s'acaba la història.
Bueno, la història no s'ha acabat, no ho sé. No ho sé. Sí, però també és normal que el contrari t'apreti i intenti fer que el compar per emportar-se els 3 punts o el que sigui. És igual que la setmana passada. La setmana passada també ens van apretar i ens van ficar ja a prop al marcador. Bueno, ara el següent pas seria intentar que si ens posem per davant al marcador, pues, intentar no tenir aquestes mancances a nivell defensiu que a vegades tenim. Tampoc crec que hagin sigut errades molt grans. El gol sí que és una errada, perquè no pot ser que a pilota aturada estigui un tio sol a la zona de refús. Bueno, però crec que no els hi puc dir res per una errada que han tingut. Jo crec que en tot general l'equip ha estat força bé i bueno, intentar continuar així.
Parlava del to general de l'equip en aquests dos últims partits, però particularment podem parlar, sé que a vosaltres com a entrenadors mai us agrada individualitzar, però Didac, 2 partits, 2 gols, se li reclamava una miqueta que tingués més encert de cara a porteria. Denis també, 2 gols l'altre dia, 1 avui. És important que aquests jugadors també tinguin la seva quota de protagonisme.
Home, i tant. El Didac ja, bueno, ja ho venia dient, jo s'ho venia dient, que és un molt bon jugador i que li mancava aquesta a vegades encert, sort,
sí,
de cara a porta de bueno, que se li feia petita la porteria a l'hora d'arribar a dalt. Bueno, estem tenint la sort de que l'altre dia va fer el seu golet, avui ha fet el seu golet, però no solament això, els espais que ens obre, lo intel·ligent que és llegint el partit, o sigui, apretant quan ha d'apretar, quan no, pues mantenir la seva situació a dintre del camp. Però jo no destacaria ningú, jo destacaria l'equip, perquè també l'Àlex ha estat molt bé, ha fet 2 gols l'Àlex. Jo crec que en defensa no hem estat malament, a les 2 mitjocentres han estat bé, l'Abril no ha estat malament, el Jordi ha tornat a entrar des de darrere bé, ha tingut una ocasió molt clara a la primera part que s'ha quedat sol davant del porter, que no les falla quasi mai aquestes. Bueno, pues avui no li ha entrat, o sigui, crec que hem generat coses com per estar satisfets de l'equip.
M'ha recordat una miqueta a partir de la setmana passada, la primera part, doncs acabes matant el partit i no passa res, perquè el Jordi l'ha tingut, el 0-3. I quan més apretaven ells, doncs tu fas un canvi i te surt com en ell el tit.
Bueno, home, per això estem, intentar llegir els partits, intentar que els jugadors que surtin de banqueta portin el més possible. Nosaltres sabem dels nostres jugadors quines mancances tenen i quines virtuts. El Dani ha arribat un moment que físicament no estava malament, però ha fet una entrada ja dels temps, tenia una targeta. Jo ho veig clar, si feia una altra falta s'anava al carrer. I el Jordi, pues el Jordi és un jugador que arriba un moment que físicament li costa. Llavors, en aquest moment ha de ser... Ell és un tio sincer, Diu, fins aquí he arribat, acabat, punt, ja està. Perfecte. O sigui, jo no li dic res. O sigui, 60 minuts, 70, 70, 90, 90, el que sigui, però a tope. La setmana passada ho va fer perfecte. Avui ha arribat al punt que ja no arribava, i per això està el Carlos també, i per això està el Moja, que no ha sortit. El Carlos també ha donat aquest plus de soltura d'arribar i donar la passada, si no m'equivoco, donar la passada al Denis. I bueno, mira, estava a punt de fer 2 canvis més per donar minuts a la gent que menys minuts té, però mira, malauradament no han pogut jugar.
Bé, si tot va bé, seran 3 punts més per vosaltres, pel Sobrens. Ara tot depèn una miqueta de primer, del que posi l'àrbitre a l'acte i del que decideixi el comitè de competició, però en qualsevol cas Després del que hem vist en aquests dos últims partits per part vostra, crec que si els sobrens se segueixen aquesta línia, us assegureu un bon final, com a mínim.
Sí, aquesta és la idea, eh? La idea és aquesta durant tota la temporada, intentar ser regulars en el joc. Ojalà haguessin sigut regulars en els resultats, però malauradament doncs, no ho han sigut, i això s'ha de reconèixer, punt. Però bueno, ara sembla que ens queden 6 partits, sí. O 7 partits, perdó, sí. Mm-hmm. Aquest era el 8è que quedava, 7 partits. Bueno, doncs l'objectiu és anar, com cada setmana, preparant partit rere partit, intentar treure els màxims possibles per intentar estar el més alt possible. Que estem 600, que estem 5è, millor. Però ara l'objectiu de l'equip, ja es dic, és agafar aquest to, seguir així i, bueno, i que la gent acabi amb un bo regust.
Mm-hmm. Repetiu ara diumenge que ve aquí a casa, amb la Granada, un equip que suposem vindrà crescut després de l'empat ahir amb els Sitges.
Bueno, jo no sé com vindrà. Jo sé que no és un mal equip, que és un equip que et pot donar un ensurt, i que suposo que serà un equip que vindrà aquí a treure els 3 punts, perquè crec, si no estic errat, que encara matemàticament ells no estan salvats. Llavors, bueno, pues, suposo que vindran aquí a donar-ho tot per guanyar. A partir d'aquí nosaltres, pues, com sempre, intentar preparar el partit i intentar treure els 3 punts.
Doncs aquesta que han escoltat era la valoració que feia en Josu Julián després d'aquest 4-1 inacabat. Falten aquests 9 minuts, repetim, veurem com queda tot plegat, i vàrem anar a buscar també la valoració de Sergio Izquierdo, l'entrenador de les Roquetes, també un pèl disgustat per com havia acabat tot plegat.
Bueno, m'ha parecido un poco patético porque yo no he visto realmente lo que ha pasado, porque ha sido una jugada muy rápida, porque estaba pendiente del chico que sabía que era expulsión porque había entrado con los pies por delante, no toca el balón, era roja directa seguro, y estaba más pendiente de eso. Entonces no sé lo que ha pasado después. He visto que Víctor apartaba al árbitro, pero que lo apartaba simplemente, no sé ya qué más ha pasado ahí, pero bueno, he visto que venía para aquí, ha suspendido el partido, pero no sé realmente las razones, no lo sé, porque él tampoco quiere decir, dice que no lo puede decir y no sabe, pero es un poquito penoso venir un domingo y que acabe un partido así, la verdad, por sea la culpa que sea, en este caso culpa nuestra porque viene producido por una jugada nuestra, o sea que es un poquito penoso, sí.
De cara a vosaltres, bé, probablement ara, depèn del que posi l'àrbitre a l'acte, al Borrell potser li cauran uns quants partits.
Sí, pero bueno, ya se lo he dicho entre el vestuario, lo que le caiga bien merecido estará. Uh-huh. Si realmente dice el árbitro, según había dicho hoy, que alguien lo había empujado, el número 10, lo había empujado, si lo ha empujado, que la federación le ponga los partidos que tenga que poner. Tampoco puede venir un árbitro, por bien o mal que pite, que podemos estar más de acuerdo o menos con cómo pite el árbitro, no puede venir a dar un empujón ni al árbitro ni a nadie. Uh-huh. O sea, vienes a jugar a fútbol y si no estás de acuerdo con lo que pita, pides el cambio y te vas. Uh-huh. Pero venir aquí a hacer el tonto no se puede venir a hacer.
Y ahora, tots ens preguntem què passarà amb aquests 9 minuts. S'hauran de jugar, no s'hauran de jugar?
No, por nuestra parte vamos a intentar que no se jueguen. Uh-huh. Con un 4-1. Ahora eso es más gasto que otra cosa. Nosotros no podemos, lo que vamos a intentar hacer un escrito conjuntamente con Sugurense para no tener que venir a jugar.
La idea es que el partido se acabe aquí.
Sí, por nuestra parte sí, porque si te tienes que presentar es porque te sancionen, pero si no tenemos que volver a pagar un arbitraje nuevo entero por 8 minutos.
Ya. Sí. Te está haciendo una miqueta ya el campeonato, ¿no, Sergio? Y lo que faltaba hoy.
Sí, bueno, yo creo que a todos en sí se te hace larga la liga, porque cuando ya estás luchando por algún objetivo, que es jugar la promoción o el campeonato, estás con más tensión, ¿no? Ahora estás en un punto que no te juegas mucho, o nada prácticamente, es simplemente entrar en la Copa Vilafranca. Y bueno, los ánimos decaen en todos los sentidos, ¿no? El equipo, mucho que quieras que esté a 100%, no lo está. Hay muchos errores tontos que no los cometíamos al principio, ahora los cometes por falta de concentración, y sí, se hace un poco pesado, pero bueno, son partidos que duran, o sea, la liga dura 36 partidos, hay que jugarlos todos.
I el cas de Borrell, a mi, doncs, m'estranya molt, no?, perquè és un jugador prudent, ha perdut una miqueta al cap, no?
Sí, bueno, quizás... Bueno, quizás no, perquè...
És un jugador molt, molt prudent.
Sí, a ver, no, nunca había pasado nada de esto con él, ni con él ni en esta liga, con ninguna vez en ningún partido había pasado esto. Tampoco había los nervios de otro derbi que dices, bueno, no, yo creo que se ha jugado tranquilo, se ha jugado bien... no se ha jugado con esa tensión de que te está jugando nada, o sea que no sé realmente la razón de que viene. Él decía en el vestuario que había, que no estaba de acuerdo con cómo había pitado el árbitro, que había pitado más, que bueno, es igual, yo creo que es impotencia más que otra cosa. Ves que te estás jugando un partido que te has metido 4 goles y la impotencia de no saber por dónde salir y sales por ahí. No tiene otra razón de ser que impotencia.
La última, Sergio, el partit que perdeu a casa amb el Fàtima, precisament l'altre dia en parlàvem amb el Borrell, no? I li vam preguntar si aquest partit que perdeu, sembla que van ser 2-5, és el que us marca una miqueta el punt d'inflexió, però en negatiu.
Sí, sí, ese es el punto. Uh-huh. El punto del partido del Fátima es cuando realmente nos hizo mucho daño. Uh-huh. Ese partido no contábamos perderlo, o sea, no contábamos perderlo. A ver, tampoco, los partidos se tienen que jugar todos, ¿no? Y nosotros no salimos con el convencimiento de ganar el partido, o pensábamos que salimos con el convencimiento de ganarlo fácil y perdimos el partido. Y ahí fue donde realmente ellos se vinieron abajo, pero se vinieron ellos, ¿eh? En ese sentido, porque las posibilidades eran claras. Lo que no podías es perder eran más partidos. Perdías uno contra Fátima, tanto Sitges como Ódena y Vilafranca tienen el calendario más apretado ahora, lo cual si hoy ganas aquí te acercas a ellos. Si acaban empatando los partidos, pues a lo mejor estás pidiendo los últimos 3 puntos del Fátima ahí, si no hubieras jugado una promoción por esos 3 puntos. Pero bueno, pasar por la mente de jugadores que no están, no cobrando, sino que son profesionales, y ese nivel de competitividad se acaba cuando el objetivo piensan que está cubierto, y te pasa lo que te pasa, te duermes y luego ya levantarlo es muy difícil.
Aquí un entrenador poc fet, ¿no?
Bueno, claro, puedes hacer poco porque parte de la base de que estás con 20 jugadores y tú eres uno. Uh-huh. Y tú puedes animarlos, pero si lo quieres animar y ellos... No es que no se animen, porque se ha empezado el partido y yo te digo que lo que yo veo es falta de concentración, falta de bueno, sí, falta de que no sé, las sensaciones de como no nos jugamos nada, pues bueno, pues vamos a ver lo que podemos hacer, pero... Uh-huh. Pero hasta ahora no había pasado eso. Se puede salir un partido malo, dos, sí, pero bueno, la semana pasada se ganó con la Granada de oficio. No se jugó bien del todo, pero se ganó. ¿Qué es lo que cuenta? Cuenta los 3 puntos, pero hoy, por ejemplo, se ha visto mucha falta de concentración, muchos pases perdidos en medio campo, muchas cosas, bueno, cosas que no solemos hacer, pues hoy te sale, ya está.
Les paraules de Sergio Izquierdo, entrenador de les Roquetes, lamentant no només la situació final que es va viure ahir a Aiguadols, sinó una miqueta aquesta falta d'atenció que potser ara tenen els jugadors de les Roquetes. Toni, no, aquell 2-5 amb el Fàtima, amb ells els hi va caure com un roc, vaja.
Sí, ell tenia aspiracions a lluitar fins a l'últim moment amb la promoció. Aquella frenada...
Sí, sí, però una frenada en sec. És a dir, tu vas haver de posar allò, el fre de mà, pràcticament. Sí,
clar, perquè després vas anar al camp de la Fundació Letiv i la Franca
i et guanya,
i vas acabar perdent.
Són 6 punts que ha perdut una atacada que...
I ja s'ha acabat.
Sí, sí, aquestes alçades.
I a partir d'aquí, doncs, n'hi ha jugadors que, com el cas del Jonathan, que han marxat, un altres que potser no tenen el protagonisme que tenien, i doncs és un equip que ara ja se li comença a fer llarg al campionat.
Clar, hi ha maneres i maneres. El cas contrari pot ser el Sobrense, que sí que ens està agradant en aquestes últimes jornades, un Sobrense que no té més aspiració que anar puntuant, que anar sumant de 3 en 3 i acabar, el que diem sempre, si pots acabar el 4 no acabis el 5. Però una miqueta el que deia el Sergio, no? Clar, jo sóc un i els altres són 20. Sí, sí que puc estar motivant-los i tot el que tu vulguis, però després s'ha de jugar i la tensió, la motivació potser és una altra.
Sí, és
una... I aquí costa entrar en el cap de cadascú i saber el que pensa en aquell moment i el jugador, això passa. Quan no veu una aspiració clara és més fàcil que et deixis anar.
Sí, el que passa que...
En qualsevol cas, una temporada notable per les Roquetes, eh?
Sí, això, molt no? Notable, molt notable, perquè, home, tenen en compte que eren jugadors doncs, que alguns no jugaven, que el Sergio ha fet un molt bon bloc i que ha tret molt bon rendiment d'aquests jugadors, perquè són jugadors doncs, que estan, que ho donen tot i que són molt bons jugadors. El cas del Sobrense és diferent. El Sobrense anava buscant, tenia el seu estil durant tot el campionat, passa que no arribava de sortir les coses bé.
Ha fallat en partits puntuals, no ha estat regular en quant als resultats. Recordo ara derrotes com el camp de la Roqueta, sense anar més lluny, el camp del Capellades... Derrotes que van marcar una miqueta el destí d'aquest equip aquest any.
Sí, per això. I ara doncs, té el seu estil més que apropiat, però a més comença a sortir les coses i està desenvolupant el joc que le interesa fer solvència i li està sortint les coses. I això ho diu clarament, doncs, en el partit de la Roqueta, al partit del Ribas, que li va sortir tot molt bé, que va jugar, doncs, al seu estil, perquè el solvència no ha renunciat mai al seu estil. I les coses l'han anat...
com millor o pitjor, sí, sí.
I ara comencen a anar-li bé, i doncs això ho té que aprofitar fins al moment, perquè clar, si acaba quart, i el Sobrens ha fet una bona campanya, ha estat lluitant i ha acabat quart, no?
Sí, no, no.
No és el mateix quedar quart que quedar setè.
Una que tal que diu el Josu, no?, que ens ve recordant com estàvem la temporada passada, que hem d'anar a Ribas a jugar-nos a la salvació. No, Sobrens venia d'una temporada... bastant deficitària en aquest sentit. Però bé, en qualsevol cas, celebrem aquest bon moment del Sobrense, que diumenge torna a jugar aquí a Aiguadols amb la Granada. Veurem com venen aquests de la Granada, Toni.
Sí, si van, sí. Si vindran... si venen més tranquil·lets, més calmadets, perquè a cap i la... De fet, ells encara no han salvat matemàticament la categoria.
Uh-huh. Doncs, clar, vindran a intentar encara, guanyar.
I vindran aquí a sumar per aconseguir lícit, doncs, punts per a salvar la categoria. Uh-huh. Però compte que si el Sobrense doncs, juga com està jugant en aquests dos últims partits, la Granada tindrà fàcil i li pot fer un tratge si tot funciona com li funciona la contra al Sobrense en aquests últims partits.
Veurem. Haurem d'estar atents també a aquesta propera jornada, la número 28. Tanquem capítol futbolístic, hem de parlar de bàsquet. Magnífiques notícies. Magnífiques notícies perquè hem de celebrar que el Club Bàsquet Sitges, el seu sènior A, ja és matemàticament equip de la primera catalana. Dissabte passat tenia l'oportunitat d'entrada de guanyar el que de moment ha estat l'únic equip capaç de guanyar-lo aquesta temporada, com és el bàsquet La Palma, i al final victòria per als homes de Fermín Sánchez, 91-78, un partit prou brillant per part dels homes del bàsquet Sitges, que al descans ja guanyaven per una diferència de 17 punts, 55-38. No va ser fàcil, el partit va tenir els moments de la seva dificultat. Com el dia del Morell, el bàsquet La Palma va demostrar perquè és un equip que aspira també a pujar de categoria i aspira, per tant, a ser la temporada que ve a la primera catalana. Sobretot un home, el seu jugador franquícia, José Bernuz, que va ser el màxim anotador del maig amb 27 punts. Va fer un bon partit també La Palma, sobretot a l'últim període en què el Sitges va veure com el conjunt visitant li anava retallant a poc la diferència fins a situar-se als 9-10 punts, però de nou una bona posada en escena del Sitges va permetre aquesta victòria final per aquests 13 punts de diferència, 91-78. Per tant, alegria mesurada, diríem, perquè la feina no està feta del tot, no està feta del tot perquè encara quedava ser primer de grup o primer d'aquesta fase regular, per tant, campió de Lliga. Però és que si el partit acabava a les 7 de la tarda, una horeta més tard ens assabentàvem que el Morell havia perdut el seu partit, sorprenentment, a la seva pista, 56-68, amb el Sant Joan d'Espí. El Sant Joan d'Espí, que havia perdut precisament amb el bàsquet Sitges la setmana passada. Doncs aquesta derrota del Morell feia que, a manca de 4 jornades, el bàsquet Sitges sigui ja també campió de Lliga. Per tant, doble èxit en una mateixa jornada. En fi, si no s'aconseguia en aquest darrer cap de setmana, molt probablement s'hauria aconseguit el proper diumenge a la pista del Sant Just, que és un equip que a hores d'ara està lluitant per eludir el descens de categoria. Parcials del partit de dissabte aquí a Pinsvens, 26-18 el primer, 29-20 el segon, 17-16 el tercer i 19-24 el darrer i definitiu període. Des del punt de vista anotador, destaquem, com no, els 15 punts, per exemple, de la Marc Sabater, els 7 que va anotar Jordi Domínguez, l'Edu Piñero, que va anotar 6 puntets, el Xavi Sabater en va fer 10, el Mauro Pérez amb 17, l'Isaías Peret amb 14, Àlex i Jordi, en aquest cas, Nacho Vicente, que també, volíem dir, va ser un home important des del punt de vista anotador amb 15 punts. Volíem dir que l'Àlex, en aquest cas, va fer 7 punts. En fi, aquest és l'estadística més o menys del partit per aquesta gran victòria, 91-78, i alegria, repetim, mesurada, perquè encara queda coronar la temporada. Ens recordava l'entrenador Fermín Sánchez que, precisament, Sitges ha demanat ser la seu de la fase final del Campionat de Catalunya de segona catalana. Per tant, estem parlant del cap de setmana, primer cap de setmana del mes de juny, 1 i 2, coincidint amb el cap de setmana de Corpus, doncs el pavelló de Pinsbens acollirà aquesta fase final del campionat de Catalunya de segona catalana. Per tant, de superar-la, de guanyar-la als Sitges, seria també campió absolut a Catalunya en aquesta categoria, en la segona catalana. Parlàvem a la fi del maig amb Ignasi Vicente, capità del Club Bàsquet de Sitges, evidentment satisfet per aquesta victòria i per aquest ascens a la primera catalana.
Doncs sí, hem fet des d'aquell partit hem fet molt bona temporada, hem guanyat tots els partits, ens quedava aquest, a més, al·licient extra de que pujàvem de categoria, doncs res, doncs més ganes que mai, tot l'equip ha sortit avui i bueno, hem pogut aconseguir la victòria, que l'important és que ara ja tenim un mes una mica més tranquil·let amb la classificació, bueno, amb l'ascens a primera, però bueno, ara hem de lluitar per quedar primers, que també ho tenim a l'abast, i poder jugar a les fases de Catalunya.
No hi ha victòria sense patiment, Ignasi. La Palma ha demostrat perquè també és un equip que està allà dalt.
Sí, tant, està a dalt. Està també jugant-se ell molt, perquè ells també juguen a la segona posició per pujar a primera, i tot i que hem sortit molt concentrats, hem sortit molt bé, doncs l'avantatge aquest de 20 punts a lo millor ens ha baixat una mica el rendiment, i fins que al final no hem pogut guanyar clarament.
El repte ara, suposo, és arribar fins al final amb aquesta única derrota, poder ser.
Sí, i tant, ja et dic, ara costa una mica, ara que la gent estigui una miqueta, segueixin motivada i segueixin per jugar, però crec que en cap moment hem perdut aquest any la motivació per guanyar els partits, perquè hem portat una diferència bastant gran tota la segona volta, i tot i així hem seguit guanyant, i bueno, fins al Morell, que sortirem allà, ells es jugaran molt també per pujar a primera, i totalment anirem a guanyar igualment.
Ara el repte, ho deia Sara fa uns moments, intentar quedar primer i després anar a ser campió de Catalunya.
Sí,
i
tant, jugar les fases, que ja hem vist més o menys per on ens pot anar el quadrant, i bueno, moltes ganes de passar a la semifinal i poder arribar a la final, que més es farà aquí Sitges.
Alguna celebració teniu pensada?
Sí, bueno, ara amb una miqueta al vestuari suposo que farem una miqueta de festa i tal, però bueno, suposo que quan siguem primers, llavors ho celebrarem bé.
Molt bé, Ignasi, gràcies i enhorabona, eh?
Moltes gràcies a tu.
Doncs celebracions, com dèiem, mesuradetes, ho deia el propi Nacho Vicente, encara ens queda d'entrada aquests quatre partits, tot i que el campionat ja està assegurat, el Sitges serà primer sí o sí, passi el que passi en aquests quatre últims partits, tot i que, evidentment, sempre queda aquell orgull d'acabar la temporada, de fet, amb l'única derrota que de moment té el bàsquet Sitges, sí, s'haurà d'acabar de definir tot plegat aconseguint ser campió de Catalunya en aquestes fases finals del cap de setmana del 1 i el 2 de juny, aquí a Sitges, aquí al pavelló de Pinsbens. I com no, parlàvem també amb Fermín Sánchez, l'entrenador del sènior A del bàsquet de Sitges, satisfet com no podia ser d'una altra manera per aquesta fita que ha estat, de fet, la gran fita des que va començar la temporada.
El primer objectiu aconseguit, que era l'ascens, a més per la via ràpida, falten 4 jornades, ja són segons segur, i estem a un partit d'aconseguir el campionat, o sigui que molt content. La veritat és que teníem un equip molt, molt compensat, molt equilibrat, en totes les posicions, dos tios amb garanties, i bueno, hem treballat molt bé, la temporada ha anat molt bé, tota la temporada. Les sessions hem tingut també algunes, però bueno, som tots tios a l'equip. Molt content de com ha anat la temporada, faig un bon balanç, molt content.
Com el dia del Morell, avui la Palma també ha demostrat el perquè de la seva qualitat i perquè és un equip també que està dalt.
Sí, no ha llançat la tovallola, perquè hi ha hagut un moment al tercer quart que anàvem de 24 i s'han ficat a 9.
A l'inici del quart període.
Sí, s'han ficat a 9 a base de triples i de punts, el seu pivot ha jugat els 40 minuts, ha de fet... potser ha fet 20 i pico punts, i això que sabien que l'altre alè que tenen no ha acompanyat tant, per sort, però han fotut molts triples i sí, no han tirat. Jo pensava que ja se'n deixarien anar quan anaven de 20 i pico, i nosaltres hem baixat en defensa, hem improvisat coses en defensa que no teníem treballades, no podem anar dos contra uns. Improvisar en defensa és l'amor, no? I en atac doncs, hi ha hagut 5 minuts que pràcticament no insisteixem. Hem perdut 4 boles i improvisacions en defensa, i s'han ficat a posar 9 punts, però bueno, després un parell de triples nostres i el que hem pujat una mica una altra vegada en defensa, s'ha acabat.
He vist una alegria mesurada de moment, eh?
Sí, perquè bueno, s'ha d'entendre, em poso una mica la pell del jugador, hi ha hagut un jugador que avui no ha jugat, un altre que només ha jugat 3 minuts, un altre que ha jugat 3 o 4 minuts, o sigui, han hagut 3 tios que pràcticament no han jugat i pues, bueno, aquesta gent... Però bueno, ells tenen les seves també raons, no? Uh-huh. Bueno, no sé, és complicat moure una banqueta de 12 jugadors. Jo penso que segons a partir de segons quins partits i a partir de quin nivell, tu tens una rotació de 7-8 jugadors i algú que pot complementar. Moure una banqueta de 12 és molt complicat. Avui érem 11 i tothom vol jugar, però hi ha gent que està un pas més endavant que altres i que són els que tiren del carro i que estan aquí per això, i llavors jo penso que són els que han de jugar més. Però bueno, tot això és complicat, eh?
No sé si aquests 4 partits que queden abans no arriba al final del campionat et permetrà potser gestionar...
L'objectiu està complert i ara és que tothom jugui, els que han jugat menys que juguin més, tot això, saps?
Bé, tot i que hi ha el repte aquest, encara suposo que teniu de quedar primers, aquest és un, i després jugar a les fases.
Sí, ara tindrem una baixa bastant important, que és la del Nacho, que tot just parlava amb tu,
sí.
L'operen divendres i ja es perdrà tot el que queda a Lliga, però bueno, tenim el Jordi del sub-21 que està fent molt bé, a la posició d'1, molt bé, tenim l'Àlex que també pot pujar la pilota, bueno, una persona més en la rotació i més minuts per tothom, però bueno, sí que és una baixa sensible per nosaltres perquè és el base titular, és un tio veterà, amb bona mà, que controla molt bé el partit, és una baixa important per nosaltres la del Nacho, però bueno, ara tenim tot fet, en principi fins ara l'objectiu principal, però ara està clar que diumenge anem a guanyar el partit i acabar la Lliga com a primers.
Clar, en aquests 4 partits suposo, Fermí, que es pot quedar una miqueta amb relaxació,
sí, també
seria normal.
Seria normal, però jo penso que tenim tios veterans i que no deixaran que ho fem això, i jo primer també, eh? No voldrem que... Però sí que és per fer jugar més a la gent que ha jugat menys minuts, no?
I sens dubte, i l'última i acabo, seria maco coronar la temporada amb el Campionat de Catalunya.
Home, és que no tens gaires oportunitats, eh? La vida de jugador, de l'entrenador, encara que sigui de segona, no? Perquè
igual,
jo entenc que hi ha gent que ha estat a EVA, que ha estat a Copa,
sí.
I no és el mateix, no? Però s'ha de viure, no? Perquè és molt maco, no? L'any passat vam fer uns play-offs, el primer a l'eliminatòria bé, però la segona va ser horrorós, i no vam poder jugar la final, no? I la tenim demanada, ens ha concedit la federació per fer-la aquí el dia dissabte 1 o 2 de juny, ara no sé si és 2, crec que és 2 de juny, dissabte.
Dissabte és 1.
Pues llavors diumenge 2, juguem diumenge 2, les finals estan demanades aquí, o sigui que ara haurem de jugar contra el Safa Claró, ja vaig anar l'altre dia a veure'ls, i primer allí, després aquí, i si guanyem, doncs tenim la final, i és molt maco. Sí que és segona catalana, però no deixa de ser una oportunitat de jugar en les fases finals.
I acabo ara, sí, un nou èxit pel club.
Evidentment, sí, la veritat és que els equips seniors A del Bàsquet Sitges, que jo recordi, sempre han estat al màxim nivell de la categoria, o sigui, quan estaven a Copa, sempre han acabat entre els 6 primers, a EVA ja era més complicat, però també van salvar la categoria, han estat campions de tercera, de segona, de primera. Jo sempre, el Bàsquet Sitges, sempre el sènior A sempre l'ha tingut molt, a totes les categories que ha estat, a la part alta, o sigui que, però un altre nou èxit. Molt content.
Moltes felicitats, Marc.
Moltes gràcies, eh? Vinga, gràcies. Merci. Per tot.
Doncs sense cap mena de dubte, un nou gran èxit pel club, per aquest club bàsquet de Sitges, i estem molt d'acord amb el que ens deia el Fermín, eh? El sènior que sempre ha estat a un nivell interessant, important, campió de segona, de tercera, de primera, a Copa també es van fer grans temporades, sempre quedant entre els primers classificats, a Lliga EVA es va salvar la temporada, després es va haver de renunciar a la categoria pel que tots ja sabem, però en qualsevol cas un nou èxit per un club que sempre ho diem, treballa com ningú, sense fer soroll, poc a poc, i demostrant que es poden fer molt bé les coses, sent molt coherent amb la seva filosofia i en tots i cadascun dels seus apartats. Ara, com escoltaven també, cal coronar aquesta temporada pel que fa al sènior A amb aquestes fases. El Fermín ja parlava fins i tot d'un rival com és el Safa Claró, el que ja té mig estudiat, i bé, ens quedem amb aquestes dates, el diumenge 2 de juny, en què jugaran aquesta fase final del Campionat de Catalunya de la segona catalana. I si parlem de bàsquet, també parlem d'altres bons resultats que ens deixa aquest darrer cap de setmana, per exemple, la victòria, compte, d'aquest Sots 21 de Preferent, l'equip que entrena l'Edu Piñero, que va guanyar immediatament després del partit del sènior, 72-64 amb el Gavà, el Sots 21 del Sitges, que és líder amb 20 victòries, 6 derrotes, per tant, també pot acabar molt bé i jugar en fases aquest Sots 21 del bàsquet de Sitges. I pel que fa a la tercera catalana femenina, victòria també del Sitges, que va guanyar 38-43, victòria justadeta a la pista del club bàsquet Roquetes, les noies d'Òscar Quesada, que estan en aquesta part alta de la classificació
classificació amb 19 victòries, 5 derrotes i encara amb opcions evidents de lluitar fins l'últim moment per l'ascens de categoria. I si parlem d'hoquei patins, ja en aquesta recta final del programa d'aquest vespre, Toni, hem de lamentar la derrota del Club Patí Sitges. 5-4 va perdre el Sitges a Amposta dissabte passat. Es trenca una ratxa de 6 victòries consecutives i no sé si dir que algunes opcions també, tot i que encara hi són, eh?
Sí,
encara
sí,
hi són.
Però
no volem ser alarmistes, ni derrotistes, ni pessimistes.
No, però dona un passet enrere, eh? Dona un passet enrere.
En una jornada en què, per exemple, el Patí Vilafranca va guanyar molt ajustadament 5-4 al Casal Espluga i el Montbui li va fer 9-4 al Valls. Per tant, aquests...
Clar, l'únic que no suma d'aquí és no... el Casal Espluga.
Ah, evidentment, sí,
és l'únic que no suma, el Sitges tampoc suma, però clar, aquest era un partit molt important i clau de cara a les aspiracions del Patí Sitges. Sí que la setmana que ve té el Vilafranca aquí, doncs...
Partit molt important, molt important. És a dir, potser m'atreveixo a dir que s'ha de guanyar sí o sí.
No, té que guanyar.
Ha de guanyar sí o sí.
Té que guanyar.
I hauríem d'intentar crear un ambient similar al que es va crear el dia del Vilanova.
Sí, jo penso...
Aquell dia era important guanyar, però és que l'escenari que se'ns planteja el dissabte aquí a Pinsbens també és molt important.
Sí.
I amb doble motiu. Et ve el líder.
Ve el líder.
Molt probablement el campió.
Ve el líder.
I una victòria a tu et permet... Ja no el fet de guanyar el líder, que sí que seria molt important, sinó el fet de no perdre pistonada.
Seguir amb uncions d'aspirar. Aquí tens que guanyar-lo tot. I si ve el líder, tens que guanyar-lo. Home, jo penso que la gent, l'aficionat, l'ambient que se va muntar aquell dia, penso que es pot muntar un altre cop, perquè és molt important aquest partit. Jo diria que fins i tot més important que el dia del Vilanova.
Sí.
Perquè ara es guanyarà. Ara tens molts motius. Primer, doncs vens d'una derrota, necessita els 3 punts. I segon, ve el líder, que el líder doncs sempre té que demostrar...
Mira que ho deia l'Isaac, eh? Després de partit de Vilanova, ostres, si ara anem a Amposta i perdem...
I van perdre per un gol.
I llàstima aquest 5-4 desfavorable que no està gens perdut res.
No, però clar,
són 3 punts que d'haver-los guanyat, ostres, et col·loca en una situació idíl·lica, jo diria.
Clar, i una motivació en alça de cara a partir del Vilafranca.
Més que rep el calendari...
Això té que seguir igual, eh?
Evidentment, més que rep el calendari, Toni, volia dir que et queda, no? Vull dir que has de rebre aquí encara equips com el Vilafranca, com el Montbui, com el Valls...
Sí.
Tu has d'anar a pistes molt difícils també, com Lleida del Picat.
El Picat, sí.
Et queden jornades dures.
Encara queda. Sí. Per això aquests 3 punts eren molt importants. No l'has guanyat, ara tens que doncs treballar de cara al partit del dissabte, que és importantíssim guanyar el Vilafranca. Tu guanyes el Vilafranca i encara estàs allà.
Doncs esperem també un bon ambient i, com no, un molt bon resultat del Club Patí Sitges aquest proper dissabte aquí amb el líder, amb el Club Patí Vilafranca. Bé, amb això acabem. I sense dubte, assaborint encara aquesta victòria del passat dissabte aquí al pavelló de Pinsbens, 91-78 del bàsquet de Sitges amb el bàsquet La Palma, amb aquest títol merescudíssim dels Sitges com a campió i com a nou equip ja de la primera catalana. Per tant, repetim i reiterem de nou les nostres felicitacions per la gent del bàsquet Sitges. Ho deixem aquí, Toni, gràcies.
Molt bé.
Bona tarda. I a vostès també moltíssimes gràcies una vegada més per la seva confiança. Que passin una bona setmana. Tornem dimecres. Adéu-siau. Thank you.